Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. La Maria té 21 anys, viu a Sant Cugat i té trastorn de l'espectre autista. Aquest curs podia haver estat expulsada del sistema educatiu per una qüestió aparentment menor, la interpretació de la preposició fins a. La Generalitat entenia que els alumnes amb discapacitat només podien estar escolaritzats fins al dia que complien els 21 anys, mentre que les famílies defensaven que havien de poder acabar el curs fins l'últim dia en què tinguessin 21. 8 famílies de l'escola Fàsia, entre ells la Maria, van portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i han guanyat. El tribunal ha donat la raó a les famílies i estableix que l'escolarització s'ha d'allargar fins al final del curs en què els alumnes compleixin 21 anys. Fins ara, la lectura restrictiva del Departament d'Educació havia deixat fora del sistema alumnes que encara no havien arribat als 21. En canvi, la sentència del TCJ estableix que l'escolarització s'ha de mesurar pel curs i no per l'any natural. En la pràctica, això vol dir que si un alumne comença el curs amb 21 anys, el pot acabar encara que durant el curs en faci 22. Fins ara, però, la Generalitat impedia matricular-se qui complís 21 anys en qualsevol moment de l'any natural, encara que tingués només 19 o 20 anys en començar el curs. Ara bé, tot i la transcendència de la resolució, les famílies expliquen que Educació ha respost advertint que l'aplicació d'aquesta mesura pot reduir les places disponibles als centres d'educació especial. També diuen les famílies que cal recordar que Sant Cugat, a dia d'avui, encara no disposa d'un centre d'educació especial públic, fet que obliga moltes famílies a desplaçar-se diàriament a Barcelona.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Abordem ara altres temes d'interès. Sant Cugat ha viscut aquest dimarts una jornada de vaga general en solidaritat amb Palestina, convocada per diversos col·lectius i sindicats. La plataforma Sant Cugat en Palestina ha estat l'encarregada de coordinar les accions a la ciutat, que han començat a primera hora del matí amb talls a diferents vies des de la rotonda del centre comercial i piquets informatius, i també ha culminat amb una marxa de més de 200 persones fins a l'estació de ferrocarrils per sumar-se a la manifestació unitària de Barcelona. Cap a les 7, una seixantena de persones de bon matí han tallat la carretera, com dèiem, a la rotonda del centre comercial, en una acció per denunciar, diuen, la complicitat de les institucions amb el genocidi del poble palestí. Durant la protesta hi han intervingut 8 dotacions policials que han intentat desviar el trànsit i en alguns moments han carregat contra els manifestants per dispersar-los. A la tarda, més de 200 persones s'han tornat a concentrar a la plaça d'Octavià per iniciar una marxa fins a Lluís Millet, des d'on ha agafat els ferrocarrils, per assistir a la manifestació convocada al barri de Sants, a Barcelona.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I acabem amb un parell de punts del món esportiu. El vòlei espanyol ha perdut una de les seves figures més rellevants, el santcugatenc Albert Portell, que ha mort als 96 anys a Sant Cugat. Així ho ha confirmat la Reial Federació Espanyola de Vòlei en un comunicat on expressa el seu profund dolor per la pèrdua. Portell va dedicar tota la seva vida al món de l'esport i en especial al desenvolupament i expansió del vòlei a Catalunya i a Espanya. Va ser un dels socis fundadors del Club Deportivo Hispano-Francés, secció del Liceo Francés de Barcelona. El 1975 va arribar al capdavant de la Reial Federació Espanyola de Vòlei, càrrec que va exercir fins al 84. A més, Portell va formar part del Comitè Olímpic Espanyol. I acabem dient que el primer equip masculí de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia l'Hoquei Lliga Plata a la pista del Julasset aquest dissabte a 8:15. Els santcugatencs presenten una plantilla totalment renovada i amb l'arribada a la banqueta del tècnic Andy Colaiani, qui va guanyar la Copa d'Europa femenina amb el Palau. El club santcugatenc viurà un canvi de cicle amb la joventut com un dels trets característics de la plantilla. Aquesta plantilla vermell i negra, de fet, ha patit una renovació total per la nova temporada. Les incorporacions són els santcugatencs Oriol Anyols i Pablo Rodríguez, del Barça, Pau Roquet, del Voltregà, Oriol Llorenç, del Congrés, el porter Nes Cantador, del Sant Celoni, Pep Planes, també del Sant Celoni, Jordi Bosch, jugador d'Igualada, Max Oliveres, de l'Igualada. Les renovacions són Pol Miró, a la porteria, Jordi Gavarra, Lucas Vicent, Bernard Esteve, Gerard Garcés i Marc Rixola. I amb aquest apunt posem el punt final a aquest espai informatiu. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que la informació continua constantment, sempre a www.cugat.cat i cada hora en punt els butlletins horaris al 91.5 de l'FM i cugat.cat.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
We'll be right back. I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la nova residència per a la gent gran, ara que ja sabem qui la construirà i l'explotarà. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Juan Merino, veí activista de la Floresta, Jordi Pascual, periodista del Cugatenc, i Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, benvinguts.
Hola. Bon dia.
Com esteu?
Bon dia. Bueno, anem fent.
Bé. A mi m'agafes més refredat. Sí, el Juan deia que ha estat 2 dies tancat en casa. O sigui que
estem... això sí que fa perillar. Si el Juan ha estat 2 dies o 3 sense sortir de casa, fa patir. Fa patir. Sí, sí. Ara que teníem el genoll com nou...
Sí, ara que teníem el genoll com nou, ja que estic marxant... Bueno, però no és normal en mi que jo agafi una cosa d'aquesta 3 dies a casa, no és normal. Bueno, ja comença la cosa a arrullar.
Fantàstic. Escolteu, hem parlat en més d'una ocasió en aquesta tertúlia de la residència per a la gent gran, aquella que s'havia anunciat com a una residència pública. Ara ja sabem que serà la Fundació Vallparadís, que és una entitat vinculada a Mutua Terrassa, qui ha guanyat la concessió per construir i explotar aquesta futura residència i centre de dia per la gent gran a Volpelleres. La concessió té una durada de 75 anys i un cànon total de més de 10 milions d'euros que s'abonaran anualment fins al final del període, segons l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el 30 de setembre d'enguany. Aquesta fundació sense ànim de lucre va ser l'única que es va presentar al concurs públic que va convocar el consistori. De fet, crec que Jordi, tu hi eres en alguna de les ocasions que vam parlar i ja va sortir el nom de Mutua Terrassa com a possible concessionària.
Sí, sí. No, bueno, això és una cosa que sempre ha volat, que tothom pensava que sí, que era Mutua de Terrassa la que se portaria la...
Que recordem que ja gestionen els CAP de la ciutat.
Sí. Pensem que no podia ser d'una altra manera. No sé com se l'han fet, però bueno...
Ara...
No, que és curiós és que no s'ha presentat ningú.
Exacte, que no s'ha presentat ningú. No sé si és que no sé com se fan aquestes coses. Que bueno, de fer una especialment per tu, un ple de condicions que a tu te va de puta mare, no?
Després us preguntaré a veure què us sembla justament que hi hagi hagut només una entitat sense ànim de lucre, que era la condició que s'hagi presentat en aquest concurs públic. Bé, què en penseu d'aquest projecte que ja ho dèiem, es va anunciar com una residència pública, així ho va fer l'alcalde amb un vídeo a Instagram, acabi sent gestionat, cosa que ja sabíem perquè així es va anunciar, perquè es va preguntar reiteradament per part dels mitjans d'aquesta ciutat al govern, serà gestionat per una entitat privada sense ànim de lucre, això sí, no ho sabíem fins ara, durant 75 anys.
Bueno, el tema de les residències és un tema molt complex, i els que tenim pares a residència ho sabem. Són molts diners una residència i no totes les famílies poden assumir el cost que suposa tenir els pares a la residència, i a mi el que em fa com no sé, vosaltres sabeu més d'això, però que estigui pendent, no? De si quantes places concertaran i quantes no. Perquè, clar, pot sortir que si depèn de la Generalitat i la Generalitat decideix no concertar tantes places, és un problema molt greu, no? I no és una tonteria demanar que sigui pública, perquè tothom té dret a quan ho necessita, no? Anar a una residència on tingui tots els serveis, i si no els pots pagar s'has de poder tenir, no? Igual que reclamem una escola pública, no? De qualitat i que sigui pública, doncs per dalt i per baix, no? Hauríem de... O les escoles bressol, no? Sí, és no sé, em toca com de prop i aquesta incertesa, no? No sé. I després, per la gent normal i corrent, com jo, que només que un concurs només es presenti una empresa, bueno, o una entitat, sempre és com curiós, si més no. Podem posar una altra paraula, però posarem curiós.
Deixem un curiós.
Sí, vol pensar que amarro, no? Amarro, no sé.
Què en penseu, justament, que sigui la Fundació Vallparadís, que està vinculada, ja ho dèiem, a Mutua Terrassa, la guanyadora de la concessió, i que sigui l'única, ara ho apuntava l'Eva també, entitat que s'hagi presentat en aquest concurs públic?
A mi hi ha una paraula que sempre m'ha sorprès, no? Una fundació sin ànim de lucre. Bueno, què passa, que són les hermanitas de la caritat o què?
Reinverteixen...
Reinverteixen, no?
Capacitat de pagar un cànon milionari... O sigui, és que
fan la construcción, se lo fan todo, una cantidad de diners enormes que tienen, ¿no? Y, pero sí, es sin ánimo de lucre. Yo a eso no lo entenc mai. Yo no lo entenc, no lo entenc. Pero claro, luego después nos trobem en lo que nos trobem, ¿no? Que ya, pues, molta falta de gent especializada, de moltes cures, o sea, y que no funciona. Y claro, de algún lloc tienen que treure los diners. Menos treballador, menos atención a los que están empleados. I això no lo entenc. Això.
Jordi, tu que de contractes públics n'has vist i revisat uns quants en aquest ajuntament, a més.
Clar, jo crec que hi havia clàusules que condicionaven que es podia presentar, més enllà de que fos una entitat sense ànim de lucre, quan demanaves algunes coses, com ara la clàusula aquesta que determinava el cànon a pagar durant el període de temps, que tota la construcció anava a càrrec de l'empresa, que l'empresa s'havia d'encarregar prèviament de tindre una assegurança, un no sé què, o sigui, diverses coses que van a càrrec de l'empresa, encara que sense ànim de lucre. Això fa que entitats sense ànim de lucre molt més menudes no es pogueren presentar. El dubte sobre si hi ha marro o no és si les condicions que demanaven en aquest concurs públic limiten tant la competència com per a considerar que s'ha fet un contracte a dit o una limitació tan gran que ja no respon a la voluntat d'un concurs públic. No?
Aquesta és la dubte.
Això sí. En alguns casos s'ha demostrat, Sant Cugat fa uns anys van tindre, em sap greu, perquè ara pareix que tira la competència, però no pretenia ser-ho, però en tot cas fa uns anys es va tirar enrere el concurs públic de publicitat de l'Ajuntament perquè va posar unes condicions que només complia el tot Sant Cugat. I per tant es va tirar darrere i se'n va fer un altre. Si algú haguera denunciat i s'haguera demostrat que les condicions en les quals es presentava este concurs només es podia presentar en Mutua de Terrassa, llavors s'haguera pogut tirar enrere. Què passa? Que si ningú denuncia, clar, això no se sap i es deixa fer perquè ningú ho ha vist malament, no? Per tant, dir ara si ha hagut marro o no sé, potser hi havia una certa intenció, vés a saber, no? Això d'una banda. Després, xafardejant una mica la Fundació Vallparadís, és cert que quan tens com a economia d'escala, diguem, no? Quan és una estructura tan gran, tens una certa capacitat de fer coses bé, com construir directament una residència. Això li ha estat mereixedora d'alguns reconeixements, cosa que dona bon rotllo, no? És gent que a priori fa bé les coses, però alhora, l'altra cara és que han tingut diversos conflictes laborals en les seues plantilles, sobretot en l'Hospital de Llobregat, no? Per tant, ostres, també fa patir una mica, no? Sí. Perquè veiem això que no acabem d'entendre perquè es diu sense ànim de lucre si té tants diners, realment és perquè no reparteix beneficis, però, clar, no repartir beneficis no vol dir que no
que
tingues.
Que no generi, no?
Que
no
tingues, es pot reinvertir,
exactament,
en tot cas.
Exactament.
I després veus aquells líos laborals, el més llarg des de ja fa molts anys, en un dels centres que tenen a l'Hospitalet, i fa patir una miqueta, no?
Bueno, ni un i tot, Terrassa també, que Terrassa està cada dos per tres tan con líos també ahí en...
En l'hospital.
En l'hospital.
Sí, va, jo em referia concretament a la Fundació, l'hospital encara és més complicat, no? Perquè hi ha el sistema este de concertació de la sanitat, que no és exactament el funcionament de la residència, és tot encara més complicat, però sí, tots sabem que dins de Mutua Terrassa han hagut moltes reivindicacions laborals, i ens preocupa no tant per les condicions laborals, que evidentment també, sinó també com repercuteix això en l'atenció a les persones que acabaran vivint allà.
No? Aquest és el principal punt que té, perquè clar, els diners, a pesar d'això, tenen que tenir beneficis, si no, no podrien construir. Construir com, bueno, suposo que també en l'hospital, l'última obra que van fer, tot surt de lo mateix, perquè, bueno, és un globomerado que té ahí, està a Màbia també, que té un altre per l'altre costat, O sea, és ja una empresa lo suficiente gran, com para tener aquestes coses, no? Però de tota mena, o sigui, hi ha una qüestió que és molt clara. Aquí se va començar a parlar d'una residència pública per la necessitat que tenim aquí a Sant Cugat de que la de Santa Rosa, per les places que té, no té... O sea, no
més
cabuda. Hi ha molta gent a la llista d'espera. A més, la residència de Sant Cugat, totes són privades, con lo cual molta gent no pot accedir a lo que se paga. És una barbaritat. Bueno, hi ha residència que no acceden a la Generalitat, a la concertada, no demanen concertada perquè no les interessa.
De fet, hi ha places buides en algunes residències privades buida. Perquè no volen concertar.
I això, des del punt de vista de la Generalitat, vull dir, bueno, Sant Cugat està bé, Sant Cugat no necessita més plaça, està tot. Però sí que se necessita, la pública. I això, bueno, per nosaltres, de los pensionistas, ha sigut, después de treballar tant, pues, ha sigut una enganyifa del senyor Vallès. Dient sempre, pensaven que això sortiria endavant que seria una residència pública gestionada públicament, que és el més important, i que tenia accés a tothom. Però així, d'aquesta manera, és impossible.
El que passa és que les competències en residències són de la Generalitat.
Aquesta és una altra part.
S'havia promès una residència pública, però en aquestes converses amb la Generalitat, la Generalitat va dir que no estava sobre el mapa. Evidentment, Sant Cugat necessita una residència pública, com també la necessiten molts municipis de Catalunya.
El que sembla curiós, per exemple, és que ara érem Molins, no? Era Sant Vicenç, i Molins es queixava perquè també l'havia sol·licitat. Ara igual estic creuant pobles, disculpeu, gent del Baix Llobregat, però vaja. Que de sobte la Generalitat sí que fa una residència pública, i llavors altres municipis que l'han demanat diuen, però perquè així, sí, perquè allà no, tindrem accés nosaltres, si és un poble proper, com a mínim, no? I com tot aquest dubte al voltant d'això. A nivell de Generalitat també va dir una altra cosa, quan just coincidim bastant en l'anunci de la residència, van dir, hem d'estudiar la demanda de places i la distribució territorial per veure si canviem una mica el mapa. Jo no tinc constància que aquest exercici hagi acabat, per tant, tampoc sabem com quedarà Sant Cugat en última instància. I una cosa d'accés que em preocupa especialment és que, més enllà de si l'empresa es presenta a la concertació de places o no, que està obligada pel contracte, no? I per tant, en el moment que isquen places a concertació té l'obligació de fer-ho, mentrestant, sempre aplicant només sobre un 70% de les places, crec que és. És a dir,
70%.
Hi ha un 30% que sempre seran privades. Doncs aquestes 70, mentre no siguin concertades, s'estipula que tenen un preu topat. És un preu topat que és el preu bàsic de la xarxa d'atenció pública que regeix a diversos serveis sociosanitaris, diguem, i d'atenció a gent gran i això, a més un 25%. Quan tu fas aquest càlcul, vol dir que les places poden valdre fins a 2.500 euros al mes.
2.500 euros,
exacte. Clar, quina accessibilitat són 2.500 euros al mes?
Cap.
És que, clar, llavors genera dubtes la pròpia fórmula de partida, no? Si el que realment es pretenia, acceptant que de moment no tindrem una residència pública, era garantir l'accessibilitat, doncs em sembla que la fórmula que han trobat no la garanteix.
Mira, ja l'anterior govern de la Generalitat ja va fer un estudi, van fer un estudi sobre Sant Cugat, i aquí, o sigui, bueno, dintre del mapa de Catalunya, i l'estudi aquí de Sant Cugat deia de que aquí, no sé, no, per al 2030... penso que tenien, no arribaven a 50 places a la que lo donaria. No arribaven, O sea, que lo consideraven que estava suficientment bien de places d'aquesta. Clar, què ocorre? Que així pues se tirarà aquesta empresa, no sé, pues depèn de la Generalitat, diga, bueno, cada any quantes va de Sant Cugat, quantes places donen. Si tu tens que estar, s'acabarà als 75 anys i nunca arribaran a cobrir les 70 places de concertada.
Depèn, és el que apuntava el Jordi, no? Dependrà de la voluntat o capacitat i dels pressupostos de la Generalitat que aquest 70% de places que s'han de concertar obligatoriament per contracte es concertin o no.
Sí, concertin o no.
No depèn ni d'aquest conveni ni depèn de l'Ajuntament, ni dependrà de la Fundació.
No podem pensar que és una residència pública, és una residència privada. Perquè, o sigui, si ara mateix, jo entro ara a la residència, bueno, demano una plaça, bueno, vindrà o no vindrà, mentre està estic pagant. Sí, I com arriba? Hi ha molts que no arriba.
Té un cert matís, no ara és per defensar especialment el govern municipal, però té un cert matís que és que el contracte estipula algunes coses, com el topall de preus i tal, i el que considera és que si la fórmula que s'havia de buscar era aquesta, perquè l'Ajuntament no té la capacitat de marcar un topall de preus, ostres, haver triat un topall de preus més raonable, o és que al final estàs dient-li a l'empresa que te se presenta has de guanyar una miqueta de diners, perquè si no, no podràs fer-ho. També sap greu si realment es tracta d'un servei que aspira a ser públic, encara que siga mitjà la concertació, no?
Primer, per mi, primer el que tenia que haver fet l'Ajuntament és parlar amb la Generalitat, que tenia que haver parlat molt abans què plans n'hi havia de residències per a, i si entrava a Sant Cugat en una residència pública, i si en aquest cas, si se podia llevar a terme aquesta residència, i no lo va fer. Aquí se va llançat i va dir, la faré. Bueno, la reclamació era molta i va dir, sí, no, tranquil. Jo no enganyo mai a la gent. Aquí se farà una residència pública. Pues sí. I a més, en un terreny públic.
Anem a parlar d'això, Juan. De moment el que hi ha de públic d'aquesta residència són els terrenys on s'edificarà. La concessió és per 75 anys. És un termini raonable, és massa llarg, és un servei essencial, però està en un terreny municipal, no? Com es fa aquest equilibri? Clar, hem de tenir en compte que es demana a l'entitat sense ànim de lucre que es faci càrrec de la construcció, que es faci càrrec de la gestió i que pagui aquest cànon, també.
Jo crec que no és una fórmula òptima en general per a cap servei públic, però és cert que en àmbits on hi ha necessitats no tens més remei que comptar amb fons privats, en una espècie de col·laboració público-privada, de certa manera, no? Perquè li cedeixes un terreny a una entitat privada i, per tant, has de garantir el temps d'amortització suficient de les inversions que fa. Per tant, dintre del que cap, dius, mira, és relativament raonable. Si el càlcul havia de ser 50, 75, 90 anys, no tinc ni idea. Què hi ha de riscós en contractes tan llargs? Doncs que ens passa coses com la del mercat vell, que tenen una concessió a molts anys i ara de mercat no queda res. És un espai de degustació i un súper, però no hi ha res més.
Hi ha prou mecanismes de control per garantir la transparència i la gestió...
Clar,
d'aquests espais?
La qüestió és, quina capacitat té l'Ajuntament de rescindir un contracte quan s'incompleixen les clàusules? I això depèn del propi contracte o de la normativa vigent. Jo, llegint les bases, sí que hi ha uns mecanismes de control, però em sembla que no és especialment clar en quin moment es pot rescindir el contracte. Per tant, és una de les coses que em preocupa. És una fórmula que s'utilitza en altres àmbits. Per exemple, en habitatge es fan cessions de terrenys públics, normalment a fundacions o cooperatives, per a fer habitatges cooperatius, projectes de vida més llargs, i que són entitats sense ànim de lucre en tant que majoritàriament és la pròpia gent que anirà a viure que s'organitza. Per tant, també depèn de qui acaba accedint, no? Vull dir, no només són les clàusules del contracte, sinó qui és qui acaba firmant-lo, no? I, bueno, això en genera els dubtes en aquest sentit. Després passa una altra cosa que ens ha passat en alguns caps. Aquell terreny és públic, però la construcció l'ha fet la fundació privada. Si això no queda molt ben estipulat en el contracte, quan acaben aquests 75 anys i aquesta residència en un principi ha de retornar a l'Ajuntament, de qui és l'edifici? L'Ajuntament haurà de pagar-li a la fundació per l'edifici? Clar, això ha de quedar ben estipulat des d'allà, perquè si no la cagarem a altra volta i ens trobarem, ara que han caducat tots els convenis amb Uta Terrassa per la sanitat, que s'obtenen caps, i ara què fem? De qui és?
Aquest és un altre dels problemes grossos que n'hi ha. Porque yo siempre le he pensado, digo, bueno, y ahora cuando acabe eso, ¿en qué se queda? Puede ser que al final acabe como acaba todo lo que es la concertación esta público-privada, que yo para mí no es nada buena, ¿no? Porque normalmente la concertada, no sé por qué, siempre guañan el privat, mai lo públic. Todas las concertadas siempre guañan. Y guañan siempre ells. O sea, y no sé por qué. Entonces aquí yo que penso, digo, no, al final el terreny, depèn de com estiguen les coses escrites, acabaran sent propietat també de la sí, per quatre xavos, perquè si tu te tens quedat...
A priori això no, el terreny és públic.
No, com assume ara l'Ajuntament el que toca va de TV? Tot l'edifici ese.
Potser el que cal és reclamar aquesta informació més detallada de les condicions de veritat, perquè a vegades les notícies, quan es donen, no? Les paraules són... Bueno, diuen, les fem servir com volem, no? Sí. I construirem la demanada i reclamada de residència pública amb un sistema de concertació. Amb això estem dient, estem faltant a la veritat, no? Perquè la notícia hauria de ser, no farem la residència pública, sinó que construirem una residència, però serà amb un règim de concertat, no?
Sí.
I jo crec que aquí, bueno, és el joc una mica de la política i el joc de per què, no? Perquè és tan important fer servir les paraules quan toquen, però també per part de la ciutadania i per part de l'oposició. Entenc també aquí ara dir el que, no? Demanar com més informació, sí, sí, més concreta, no?
També hi ha la feina del periodisme, no? De dir les coses pel seu nom.
Sí, jo estic mirant el plec de clàusules i hi ha coses que per a mi no queden prou clares.
I això és que tu llegeixes 2.000 milions de coses d'aquestes, eh?
Jo l'he repassat només.
Jo no sé què passarà quan acabi el període. Hi ha altres coses que em semblen molt clares, eh? Per exemple, el tema de la concertació de places està molt ben estipulat, el tema del cànon està ben estipulat, el tema de les assegurances ho està, el tema del funcionament de serveis més complementaris, els pisos aquests que tenen de preu de referència HPO... Vull dir que sí que hi ha coses que estan ben estipulades, però hi ha coses que a mi generen una miqueta de dubte i que... Clar, jo he vist el plec de clàusules, no he vist el contracte firmat definitivament, no sé què concretarà el contracte, no? Això d'una banda. I després, a nivell de què s'explica i com s'explica, a mi em sembla fort que l'alcalde Isquera en un primer moment dient farem una residència pública. Però el moment que ja ho han desmentit tots, perquè és evident que aquell model no és el d'una residència pública, que quan farà pràcticament un any, perquè crec que va ser en la roda de premsa aquella que fan per Nadal més àmplia, va tornar a dir, jo continuo anomenant aquesta residència pública perquè és l'aspiració. Però si t'ho han dit O sigui, sí. T'ho ha desmentit l'oposició, sí. T'ho han desmentit els mitjans.
Sí. I, és el control del relat, no? Que sí, sembla sí. Que s'imposa no, últimament des de les administracions.
Perquè ell defensa de que la concertada, les places concertades són públiques.
És que no sabem si hi haurà aquestes places.
No, però bueno, però ell se basa en això.
Però fins i tot sí. Accepten això, perquè la gent les demana a la Generalitat, diguem, i dius, sí. Val, són semipúbliques, si vols, dis-li com vulguis. És que naixerà sense ni una plaça concertada.
Naixerà sense una plaça.
És que clar.
No, aquest és el tema. I, a més, no sap si la Generalitat li donarà les places a esa Sant Cugat. Que no ho sap.
Perquè potser acaba la construcció, no? I per lo que sigui,
no s'han concertat aquestes places.
I no saben quantes places es concertaran, no?
Sí.
És que això el que permetirà que seran cada vegada, iran ampliant més places privades, i seguirà privada, ahí està el negoci. I el que jo dic sobre el terreny, quan acabi el contracte, lo acabaran absorbint. L'empresa acabaran assolint els ajuntaments, i penso que ja han hagut per algun tema alguna cosa així parecida, que l'empresa ja absorbe el que és el terreny, acaba comprant el terreny a l'Ajuntament, el terreny públic, ja per una misèria.
Jo tindré 106 anys, intentaré aguantar-hi, bueno.
Sí, ostres.
Bueno, tu potser encara vius, no, 106 jo, anys.
Bueno, sí, tu encara sí, però...
Ara potser la residència...
La nova versió de la superàvia catalana.
Sí, no? Sí. 117, no? Bueno, jo com que no, que me queda una legislatura i media, no. Jo no aspiro a tant, però bueno, ostres, és una cosa que és una tomadura de pèl, o sigui, que ha sigut, però de sempre, des que va començar va ser la tomadura de pèl. I ara, mira, una cosa que jo no sabia, sempre que la vaig llegir a vosaltres, aquí de la ràdio, i és que allà hi ha runes històriques, no? De Can Bell, de Can Vallet.
Sí.
O sea, que andar con cura també de tot això. A veure, bueno, no ho sé.
Això per normalment està bastant estipulat, com s'ha
sí,
de fer.
No, això sí, ara, això
que
sí.
No la lien i ens passa.
Que no la lien, que
no ens parxe una vila romana de Can Cabassa, que allà està, no?
I llavors s'atura tot, perquè hi ha restos romans.
Hi ha una altra... O sigui, crec que aquí tothom està d'acord amb què és públic, què no és públic i què vol dir. Per tant, segons el vostre parer, què hauria sigut millor? No fer res i esperar que la Generalitat hagués decidit fer una residència pública a Sant Cugat? S'havia d'optar per una opció alternativa, que seria aquesta, amb una possibilitat de concertar el 70% de les places, que segueix depenent de la Generalitat, i fer aquest model semi-híbrid? O deixar que fos el mercat privat qui fes, si ho considera, una nova residència? Perquè que la demanda hi és evident.
És evident, sí.
No, jo crec que l'Ajuntament el que tenia que fer era recolzar la petició de veïnat en la Generalitat i expone clarament la necessitat de fer residències públiques. Perquè en Catalunya se fa una falta molt gran de residències públiques. No tothom guanya 3.000 o 4.000 euros al mes, ni 2.000 euros.
Però una cosa és desitjar i voler, i l'altra cosa no és ser realista i veure què vol dir això en termini.
En termini.
No? Per tant, jo entenc que alguna decisió s'ha de prendre. Des d'aquest govern s'ha pres aquest model. No sé si creieu que és el millor o valia la pena esperar.
Jo crec que el model no és el millor. El millor, evidentment, era fer una residència pública. Això no depèn de l'Ajuntament. Entenc que busques una via alternativa. Ara, fes una via alternativa que realment sigui accessible. Si el que has proposat de moment no és accessible, perquè fins que no es concerten places has de pagar 2.500 euros, o eixes del topall que tu has marcat, igual la Fundació és superbenevolent i el baixa. Vull dir que això tampoc està estipulat, però... Clar, si realment volies l'accessibilitat, és a dir, apropar-te a lo públic en quant a accessibilitat, el que has fet no ho garanteix. Per tant, tens un problema de com has plantejat el projecte.
De coherència, diria, correcte. No? Entre el que dius que fas i el que fas al final, jo crec.
Hi ha el centre de dia, que en aquest cas les places sí que seran 100% a preu públic, per entendre'ns. Això
sembla
podríem
que
veure com una bé. Part positiva del projecte, millorable, suficient, no suficient.
Calia un centre de dia, qualsevol ajuda és bona, i si són places a preu públic no hi ha cap problema. També té altres propostes interessants al projecte, allò dels pisos que funcionen com una espècie de pis compartit.
Exacte,
sí, són pisos compartits.
I que tenen un servei complementari de coses que puguen necessitar, crec que és bastant interessant, perquè sempre que parlem tant d'envelliment actiu també s'ha de garantir, perquè si no tenim a molta gent vivint sola en els seus pisos, i que de vegades quan no pot eixir al carrer, pues, si la família no viu així, encara ho té més difícil.
Té que ser com persones que la viabilitat, o sigui, que siguin... que se vegin elles mateixes, no? Que no, vamos, que estiguin bé per poder funcionar, no? O sea, perquè si tens ja alguna carència i això ja no pots entrar.
Ara no sé si encara funciona, perquè amb la crisi que estan patint a França no sé si hauran fet retallada per aquí, però fa com 10 anys a França existia un sistema que
existeix.
La gent gran es quedava a casa, vivia sola, no? Però hi havia una assistència per part de l'administració pública, diríem, no? Que anava una persona, tal qual, una persona al dematí per aixecar, si per exemple havia una parella, o per ajudar a aixecar a l'avi dutxar-lo i tal i qual. Venia una persona que feia la compra i vigilava que hi hagués menjar i si tenia complicat, saps? Com si feia falta una logopeda, servei que necessita la gent per poder tirar endavant, va a casa i surt, clar, a la llarga surt molt més barat pagar gent anant a casa teva que no portar la gent a una residència, que costa molt car, no? I jo me'n recordo, quan ho vaig veure, això fa bastants anys, hòstia, em va semblar com genial, sí. Perquè una cosa que costa molt a la gent gran, sí, és marxar de casa.
Aquí...
No? És la teva olor, les teves coses, el teu... Sí. No?
És un dol.
Clar, és molt heavy. Llavors, em va semblar genial. Venia
de fet, aquí existeix també algunes ajudes, malauradament, no són suficients, no arriben a tothom, començant per la llei de la dependència.
Sí, sí.
Aquest servei a casa em semblava ideal, en sèrio, em semblava ideal, perquè cobria allò que ara el que fas, no? Si vols que els teus pares quedin a casa, contractes algú que estigui, no? Una persona al matí i una persona a la nit perquè estiguin sempre amb ells, no? Per anar a comprar, per mirar, no? Perquè surtin, per portar-los a fer no sé què. Ostres, però tots els serveis, fins i tot el de la logopèdia em va semblar bestial, no? Venia la logopèdia a casa a fer una estona de... Ostres, no?
Nosaltres
quin retorn, no?
Tenim així el servei d'atenció domiciliària, que segurament no és tan ambiciós, però que sí que presta un suport en unes intervencions, unes hores, no? Però ara tenim un problema al servei d'atenció domiciliària municipal, que és que el contracte ha vençut, s'ha intentat regularitzar en dos fórmules diferents i la patronal ha tombat el contracte perquè en els dos casos demanaven unes millores salarials a les condicions de les treballadores i la patronal ho va denunciar, el jutjat va considerar que això alterava la competència i va obligar a buscar noves fórmules. La segona fórmula es limitava a entitats sense ànims de lucre, van tornar a tombar-ho perquè per la quantitat no podia ser limitat i ara estem en un tercer procés de preparar un nou concurs, però això implica que portem, no sé si són 3 o 4 anys, en què la cooperativa que presta el servei està prestant-lo d'acord en les condicions del contracte anterior, quan la inflació ha pujat, quan segurament hi ha més gent que necessita aquest servei i, per tant, segurament tenim un servei que és molt poc dimensionat a la realitat social actual.
El que està clar és que el repte és majúscul, amb una població que cada vegada és més envellida.
I que viu més anys.
Que viu més anys, no sempre de manera autònoma, i que no hi ha una solució pública que garanteixi un envelliment digne per a tothom.
Sí, sí, i en principi els pisos assistits també depèn el preu que li posin, perquè pisos assistits ja la tenen aquí, està lo de Gugat Natura i tot, que ja lo tenen.
Són privats.
Són privats, però fer-los aquí, ojo, perquè, clar, això també depèn d'estar una altra vegada el mateix que amb la residència.
Sí, els pisos de la residència, que no es ben bé assistit, però sí que tenen serveis complementaris, no? És preu de referència habitatge de protecció oficial més el preu dels serveis complementaris.
Bueno, això hi ha que mirar-lo també molt bé, perquè si no...
Però també és cert que HPO té barems, vull dir, no, vull dir que no sé per on tiraran exactament.
I això de la assistència a domicili... Bueno, aquí a Sant Cugat penso que, no sé, ara penso que lo llevava la FAT, no?
No, l'atenció domiciliària, Suara. Sí. La Suara. Cooperativa Suara.
Ah, ostres. No, massos, però no, Suara. Bueno, no, és que l'altre dia, perquè se va canviar la fecha, el dia 9...
Molt ràpid.
El dia 9 se va fer la presentació allà a l'Espai M60 de la Floresta, la nova, un projecte per portar menjar allà a la gent que està sola a les cases. I va ser la FAT la que va portar el TAP.
Aquests àpats comunitaris.
Sí, el servei comunitari.
Sí, són projectes diferents.
Sí. O sigui que sí.
Però tots van amb la línia de la gent gran, també. No? I la solitud no volguda. Exacte. Sí. En seguirem parlant.
Sí.
Juan Merino i Batataret, Jordi Pascual, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Segur que seguirem parlant d'aquesta residència i del repte que tenim amb la gent gran a la nostra societat.
Vinga, adéu.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
Avui al POU parlem amb Olivier Penacchio del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha format part de l'estudi internacional publicat a la revista Science, que ha analitzat per què alguns animals opten pel camuflatge i d'altres pels colors d'advertència per evitar depredadors. Olivier, bon dia.
Bon dia.
En què consisteix aquesta recerca publicada a Science?
És un estudi sobre l'evolució de diferents estratègies de coloració en animals per evitar la depredació.
Quines estratègies de color vau posar a prova en l'experiment?
Doncs, en la natura podem trobar dues estratègies principals. La primera, que és molt intuïtiva, és el camuflatge, que consisteix principalment a assemblar-se al fons per no destacar, no ser visible. Doncs aquesta estratègia de camuflatge tenim molts exemples molt coneguts a Catalunya, per exemple, les llagostes, que poden ser verdes si viuen en un ambient on hi ha moltes herbes verdes, etc. Poden ser més marronoses si viuen en un espai més sec. Aquesta és la primera estratègia. L'altra estratègia per evitar la depredació s'anomena aposematisme. I és una estratègia bastant diferent en el sentit que consisteix a tenir coloracions que són molt vistoses, molt cridaneres. I aquesta estratègia i aquestes coloracions estan lligades a defenses. És a dir que els animals que tenen aquests colors molt vistosos també són tòxics o són molt difícilment ingeribles.
Quins factors heu vist que més influeixen en l'eficàcia d'aquestes estratègies?
Doncs hem estudiat moltíssims factors, doncs tot el context ecològic, i hem vist que hi havia moltes variables ecològiques que estaven amb influències creuades, diguéssim. Doncs una d'aquestes són quina és la riquesa de la comunitat dels depredadors, quina és també la pressió dels depredadors, la luminositat de l'ambient, també quina és la diversitat de les preses mateixes, doncs si hi ha moltes espècies diferents camuflades o moltes espècies que tenen aquests senyals d'advertència de la toxicitat.
Uh-huh. El camuflatge és sempre la millor opció?
Doncs hem vist que no. No. És una millor opció quan hi ha molta competència entre depredadors, doncs al principi, però molt ràpidament els depredadors aprenen les noves preses que són camuflades. També si hi ha molts tipus, moltes espècies diferents que són crítiques, els depredadors aprenen molt ràpidament a trobar-les, a detectar-les, doncs ser camuflats no és... No serveix més, diguéssim. I també quan el nivell de llum general, la lluminositat és alta, el camuflatge no és tan eficient. Mm.
Com afecta l'entorn a l'èxit d'una estratègia o una altra?
Doncs afecta moltíssim. Realment tot aquest context, totes aquestes variables, la comunitat dels depredadors, la comunitat de les preses, la diversitat que hi ha entre depredadors i també la diversitat de preses, constant de llum, fan que una estratègia o l'altra és molt més eficient. Però també el que hem vist, i que és una cosa molt important ara, en aquest temps, diguéssim, de canvis globals, canvi climàtic, etc., és que l'estratègia de senyals d'advertència doncs l'acusimatisme és molt més estable.
Mm-hmm. Quina ha estat la contribució de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Centre de Visió per Computador en aquest treball?
Doncs la contribució principal ha sigut crear models per entendre la visibilitat de les preses d'un punt de vista dels depredadors. I bàsicament d'un punt de vista del depredador principal dels insectes, que són els ocells. Mm. Doncs el que s'ha fet és crear el que se'n diuen models, és a dir, un marc matemàtic amb codi informàtic per donar una imatge, una fotografia, per exemple, d'una d'aquestes preses artificials que van posar als boscos, donar aquesta imatge, treure'n un número, un únic número que correspon a la visibilitat de la presa del punt de vista del sistema visual d'un ocell, d'un depredador ocell.
Uh-huh. Quin impacte té aquest estudi en la comprensió de l'evolució de les estratègies antidepredació?
Sí, doncs la contribució principal ha sigut per primera vegada veure com han dit com diferents factors interactuen per influir sobre l'èxit d'una estratègia de camuflatge o una estratègia més d'aposematisme, de senyals d'advertència. I doncs això és una cosa, aquesta interacció era una cosa que era desconeguda, tot i que el camuflatge o l'aposematisme són, diria, exemples emblemàtics de l'evolució per selecció natural, no? que daten, vull dir, han sigut molt importants en l'elaboració de la teoria de l'evolució de part del Darwin o del Wallis, des del principi.
Uh-huh. Què aporta a aquest estudi el coneixement sobre la distribució global dels colors en els animals?
Doncs, en la distribució hem tingut moltes dades perquè lliga a l'estudi. Doncs, aquest estudi s'ha fet en 21 països diferents i sobre 6 continents i a cada lloc on s'ha fet l'experiment s'ha fet un assessorament molt, molt precís de totes les espècies de depredadors que hi havia, tant d'ocells o de la família de llangarassos, com de la diversitat de les diferents papallones o arnes locals. I també dona molta informació sobre les evolucions possibles degudes al canvi climàtic de les diferents estratègies i doncs de les diferents espècies amb possibilitats d'extincions o no.
Uh-huh. Olivier, parlaves ara d'una contribució entre molts països que han fet possible aquest estudi. Per què ha estat important dur a terme aquesta col·laboració internacional a gran escala?
Doncs aquí hi ha dos punts. Diria, el punt científic principal és que per entendre realment, per donar una resposta general sobre quins són els factors que contribueixen a l'èxit d'una estratègia o de l'altra, realment s'ha de poder fer experiment en diferents països, diferents climats, diferents latituds i diferents comunitats de diguéssim, de predadors, de preses, etc. Doncs, en aquest sentit, la col·laboració ha sigut molt, molt, molt important. Vull dir, difondre l'experiment en tants països diferents i als 6 continents ha sigut clau, perquè podem donar una resposta a una escala global, no? I no en una escala local en la qual pues, pot haver cultura. Per exemple, els ocells depredadors poden tenir una cultura local, però no buscaven això, buscaven respostes generals. Mm-hmm. L'altre és, hem pogut, amb un estudi amb tants investigadors en tot el món, realment tenir una contribució mútua de diferents especialitats, diferents punts de vista, diferents en expertesa, etc.
Aha. I per acabar, Olivier, quins reptes o preguntes obre ara aquesta recerca de cara al futur?
Doncs, primer, com a possibilitat, ofereix una possibilitat de contestar altres preguntes importants replicant experiments així globals, no? Doncs també per trobar una resposta general a qüestions que ja existeixen des de fa temps. I després, el que pot permetre és entendre millor quines espècies estan més en perill d'extinció degut als canvis globals que estem coneixent.
Mm-hmm. Olivier Penacchio, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Querido hijo que aún no tengo, si estás leyendo esto, es que al final vencí a mis miedos y por eso te prometo que me ganaré la tierra antes de ganarme el cielo y que vivir valga la pena. Querida hija que aún no tengo, ama libre a quien tú quieras, no todo es blanco y negro, ni hay que elegir acera. Prometo hacer lo que pueda, dejar una buena herencia y que vivir valga la pena. Ya verás, es difícil ser humano, ya verás, el listón está muy bajo y serás lo bueno entre tanto malo. Te prometo, ¿cuál es la enfermedad? Pero somos de remedio. Te prometo no dejarlo para luego. Querido hijo que aún no tengo, disfruta el camino, nadie lo hará por ti. Te enseñarán a buscar éxito, intentar enseñarte a ser feliz. Lucha sin buscar pelea, la suerte parece ajena y que vivir valga la pena. Ya verás, es difícil ser humano, ya verás, el listón está muy bajo y serás lo bueno entre tanto malo. Te prometo, ¿cuál es la enfermedad? Pero somos de remedio. Te prometo no dejarlo para luego.
Te prometo,
te prometo, te prometo, te prometo,
te prometo,
te prometo no perderme el respeto.
Te prometo,
te prometo.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Motor on, my motor on, gonna go. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.